Bon dia, més de 1.000 ovelles i un projecte Transhumància per la vida.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Primer per ideologia o per també per passar-nos-ho bé, per disfrutar del camí així, però també perquè cada vegada és més car anar amb camion i resulta pues, més econòmic anar com s'havia fet sempre, no? Anar a peu.
És en Prem Puig, un veí de Mieres, pastor que juntament amb altres pastors d'ovelles a les comarques gironines han tirat endavant aquest projecte. L'any passat ja va fer transhumància i enguany hi torna per posar-la en valor i per reduir costos. Completaran 5 etapes d'uns 90 quilòmetres entre Mieres i La Molina. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem, com sempre, en titulars d'aquest dimarts 20 de juny de 2023.
El dia en 4 minuts.
En la mateixa línia, parlant de ramaderia, la Garrotxa es podria implementar encara més un tipus de ramaderia i agricultura regenerativa. Ho asseguren des de l'Institut Català d'Estudis Agraris a la Vall de Bianya per parlar de tota aquesta temàtica. Detectar els mamífers amb més presència als boscos de Molló. Això és el que han captat les càmeres de l'observador mediambiental Jordi Vilarrasa. Amb les seves tècniques ens hem pogut fer una idea més àmplia del tipus d'animals que habiten a la zona. Deixant de banda la fauna, un 1% de la població mundial es troba refugiada. A la Garrotxa, la gran majoria de persones refugiades són famílies. Mitjançant el programa del CEPAIM es destinen habitatges a famílies i també per a persones que arriben soles. Aquest dimarts comença la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. La Garrotxa encara no genera ni l'1% de consum energètic a través de plaques solars, unes dades que demostren que la comarca necessita un impuls en aquest sentit. Unes 300 persones participen a la romeria de la Casa Cultural d'Andalusia. La comunitat d'Andalusia Olot s'aplega un any més per celebrar la festivitat del Rocío per la segona Pasqua. En esports, Argraf Aham i Anabel Fernández afronten el Mundial de Muay Thai més preparats que mai. Ho han explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, la prèvia del Mundial que es disputarà a partir de dijous a Venècia. En bàsquet, Xavi Sáez no és segur que continuï a la banqueta del sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas. Les de la Vall han completat una temporada excel·lent amb l'ascens a primera catalana, però el tècnic ha deixat entreveure que s'ha acabat una etapa al club. I un apunt de futbol. David Pedrosa torna a la Unió Esportiva Olot després de la seva cessió a l'Adam. El jove davanter ha jugat la darrera temporada, la seva última del futbol base, el juvenil de divisió d'honor de l'Adam, que ha acabat la temporada al quart lloc del grup 3.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, moment de repassar l'actualitat de l'àmbit nacional i internacional. Jaume Collboni no descarta que els comuns acabin entrant finalment al govern de Barcelona. Jordi Martí, número 2 de Colau, nega cap mena de pacte, però admet que han regalat els vots al candidat d'un partit amb el qual governen Espanya. Els alumnes de formació professional amb matrícula d'honor tindran gratuït el primer any d'estudis universitaris a partir del curs vinent. El govern aprova aquest dimarts el decret de preus públics universitaris per al curs 23-24 i que el conseller Joaquim Nadal va presentar al Consell Interuniversitari de Catalunya. En política, el diputat de Vox, Gabriel Lecent, president del Parlament Balear pel pacte amb el PP. Els dos partits continuaran negociant la investidura del líder del PP, Marga Proens, com a nova presidenta del govern a les Illes. En l'àmbit internacional, Putin torna a seure Navalny al banc dels acusats, ara jutjat, segons diu, per rehabilitar el nazisme. El principal opositor rus afronta un judici que pot acabar amb 30 anys més de presó i s'emmarca en el context de repressió massiva per silenciar els crítics amb la guerra a Ucraïna. I troben un mausoleu romà absolutament únic, amb mosaics molt ben conservats a Londres. És el mausoleu romà en més bon estat que s'ha descobert fins ara al Regne Unit i encara no se n'han esbrinat la data de construcció exacta.
Bon. Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana sembla que el temps ens portarà poca pluja. El que ens portarà és calor, calor intensa. I vam arribar a valors de 30-31 graus a les comarques del sud de Girona, per exemple, a Llagostera, 31 graus de màxima, a Olot 26,5, a Vic 27, amb mínimes de 13-14 graus. Doncs bé, el temps seguirà així de mig ennuvolat, enterbolit, pols amb suspensió, una mica de calitxa. Ahir vam tenir alguns ruixadets, algunes gotellades de fang que van deixar 2 litres per metre quadrat a Palamós. Ben poca cosa. Doncs avui pràcticament no preveiem pluja, potser a la tarda alguna gotellada a l'interior, bàsicament a la comarca d'Osona o cap al Lluçanès. Ben poca cosa. Situació marcada doncs per la calor que ens portarà avui a parlar de temperatures de 27 a 32 graus. I demà una mica més, per tant un dimecres que també ens portarà sol, núvols alts, a la tarda nuvolades, potser algun xàfec a l'interior novament, ben poca cosa, i aquestes temperatures que aniran pujant. De fet, cap a dijous, divendres, podríem tenir les temperatures més altes i arribar a fregar els 35-36 graus de les comarques baixes interiors de Girona, bàsicament cap al prelitoral. Per tant, moltíssima calor, poca pluja, poques tempestes i el temps marcat per un ambient pràcticament estiuenc.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 20 de juny de 2023 parlant de més de 1.000 ovelles i un projecte, Transhumància per la Vida. És el projecte que han tirat endavant tres pastors d'ovelles de les comarques gironines. Un d'ells és en Prem Puig, un veí de Mieres, que l'any passat ja va fer transhumància i que enguany hi torna per posar-la en valor i també per reduir costos. Completaran 5 etapes d'uns 90 quilòmetres entre Mieres i La Molina. Ens dona més detalls d'aquest projecte en Gerard Puigdemont.
En Prem Puig, pastor de Mieres, enguany ha decidit tornar a fer transhumància i dur el seu ramat de 80 ovelles a La Molina.
Primer per ideologia, també per passar-nos-ho bé, per disfrutar del camí així, però també perquè cada vegada és més car anar amb camion i resulta pues, més econòmic, com s'havia fet sempre, no? Anar a peu.
Aquesta vegada, però, en Prem ha estat més ben acompanyat. A banda del grup de suport, també s'han sumat a fer transhumància amb ell dos pastors més, en Josep Rama de Ripoll i en Josep Nicolau de Crespià. Entre tots sumen al voltant d'unes 1.500 ovelles que hauran completat un recorregut de 5 etapes amb 90 quilòmetres des de Mieres i fins a la Cerdanya. El pastor de Crespià i un seu company seran els encarregats de cuidar les ovelles durant l'estiu.
Això és estar amb el pastor ben organitzats i una de l'anar darrere i anar fent. Bueno, allà, cada dia tindré que treure la ramada, que són 3.000 i pico d'ovelles, i m'ho cuidaré d'engegar-los entre jo i el pastor, ho farem.
Per què és important que es continuï fent transhumància?
Bueno, primer per aprofitar l'herba de la muntanya, perquè aquí dalt amb la secada, no, aquí baix no n'hi ha molta d'herba, i llavors, bueno, recuperar una mica el que es feia abans poder, també.
Tots ells conformen el projecte Transhumància per la Vida, que pretén posar en valor aquesta tradició que cada dia es va perdent més. A través del compte d'Instagram Transhumància per la Vida, totes les persones que ho vulguin podran seguir el dia a dia d'aquestes pastors de les comarques gironines. Qui ho vulgui també pot fer aportacions econòmiques per ajudar a suportar els costos que de per si costa fer transhumància.
Transhumància per la Vida ho vam començar l'any passat, que va ser com una manera de dir a la gent: mireu que els animals ho han fet tota la vida, això de passar cap a la muntanya a l'estiu, i aquesta transhumància ve a ser com un acte inspirador perquè totes les coses que no donen vida pues es puguin mantenir i es puguin cuidar una mica, no? I aquest acte pretén inspirar la gent en el seu dia a dia amb les coses que ens donen vida, amb els cicles naturals, amb la nostra mateixa vida, a cuidar-ho i a respectar-ho i apostar per la vida per davant de tot, no?
I és que tot i ser potser més barat dur les ovelles a peu que amb camió, enguany pastors com en Prem han vist com trobar un terreny al Pirineu ha implicat un cost major que altres anys per culpa de l'augment de les subhastes en terrenys que són de gestió pública. En Prem va treballar més d'una dècada com a guia del parc natural. Tal com diu ell, va deixar de portar ramats de persones per portar ramats d'ovelles.
En la mateixa línia, la Garrotxa es podria implementar encara més un tipus de ramaderia i agricultura regenerativa. Ho asseguren des de l'Institut Català d'Estudis Agraris, que es faran diverses sessions a la Vall de Bianya per parlar de tota aquesta temàtica. El maneig holístic, camps fruiters i la transhumància són accions sostenibles que es poden dur a terme a la comarca.
Davant les amenaces del canvi climàtic i amb l'ànim de reconvertir el sector primari en un sector més sostenible, des de l'Institut Català d'Estudis Agraris donen a conèixer aquests dies els beneficis de la pràctica d'una agricultura i una ramaderia regenerativa. Segons aquest organisme, la Garrotxa, hi ha gent que practica aquest tipus de ramaderia i agricultura sostenible i asseguren que en un terreny com el Garrotxí és propici dur a terme accions com, per exemple, convertir zones boscoses en camps fruiters o la pràctica del maneig holístic. Una altra de les accions que van en aquesta línia és la transhumància, que amb el pas dels anys s'ha anat deixant de fer. En parla la coordinadora de la secció ramadera de l'Institut Català d'Estudis Agraris, Josefina Pleixats.
La transhumància no és res més que l'aprofitament dels recursos naturals. Quan s'han acabat en un lloc, doncs els animals es transporten a la muntanya on a l'estiu hi han recursos naturals. Vol dir recursos que els obtenim gràcies a l'energia del sol, gràcies a la fotosíntesi de les plantes. Per tant, és un aprofitament. I a més, aquests animals el que fan és transformar vegetació que no té valor nutritiu per a la nostra alimentació en productes d'elevat valor nutritiu i rics en proteïna, doncs com és la carn d'origen animal.
Segons Pleixats, és imprescindible que des de l'administració pública s'actuï per fer passes endavant cap a aquest tipus d'agricultura i ramaderia.
Aquesta ramaderia doncs, és molt important per conservar el nostre país, el paisatge del nostre país, perquè actualment pràcticament el 70% de la superfície geogràfica a Catalunya la tenim en bosc. Això és un gran risc d'incendi, per una banda, i a més és un desaprofitament dels recursos naturals. I això necessita un impuls polític.
Des de l'Institut Català d'Estudis Agraris asseguren que les noves formes d'alimentació amb productes ecològics i de quilòmetre zero poden animar la implementació de tots aquests sistemes.
I si marxem cap al Ripollès, la fauna també és protagonista, perquè detectar els mamífers amb més presència als boscos de Molló és el que han captat les càmeres de l'observador mediambiental Jordi Vilarrasa. Amb les seves tècniques ens hem pogut fer una idea més àmplia del tipus d'animals que habiten a la zona, i alguns són sorprenents. Roger Saladrigas.
La guineu, el teixó, el cabirol i el senglar són els mamífers que més abunden en els boscos de Molló, segons l'observador aficionat Jordi Vilarrasa. El naturalista té instal·lades dues càmeres de fototrampeig i, gràcies a això, ha pogut esbrinar les espècies que més habiten per l'entorn natural de la vila. Aquestes càmeres les mou de tant en tant en llocs estratègics que considera que poden ser llocs de pas d'animals. Aquest fet li ha permès detectar éssers vius com la daina, la llebre o la llúdriga, i també de poc freqüents o que estan en perill d'extinció, com el gat fer, la marta o la geneta. De llops no n'ha vist, com tampoc ha pogut trobar el turó comú, un exemplar on ara mateix hi té la mirada posada.
Sí que n'hi ha en perill d'extinció, però no els hem trobat encara. Tenim principalment el turó. El turó és un animal que està en greu perill d'extinció. Tenim una cita de fa 2 anys d'aquí de Molló, de que se'n va veure un, i porto, et diria, tot l'últim any intentant localitzar-lo. Però els animals en perill d'extinció costen molt de trobar, però si hi és, el trobarem.
Tot i que Vilarrasa és un aficionat, tota la informació que recopila la comparteix a les webs de Ciència Ciutadana perquè tinguin utilitat científica. També la va transmetre als ciutadans de Molló a través d'una xerrada divulgativa a l'Ajuntament.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'aquest dimarts que comença la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. La Garrotxa encara no genera ni l'1% de consum energètic a través de plaques solars, unes dades que demostren que la comarca necessita un impuls en aquest sentit per tal de complir amb els objectius marcats per l'any 2030.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
En els darrers temps, cada vegada és més habitual sentir a parlar de les comunitats energètiques. Olot ja compta amb aquest tipus d'instal·lacions i altres municipis de la comarca estan fent passos per comptar amb plaques fotovoltaiques per tal de generar energia per a veïns i equipaments municipals. Actualment, segons dades de l'Institut Català de l'Energia, el 2022, la Garrotxa tenia una potència d'energia renovable instal·lada. Unes xifres molt per sota del que es voldria, segons els experts. A 7 anys vista, abans del 2030, l'enginyer tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa i membre de l'OCTE, Josep Martín, creu que la comarca ha de fer un pas endavant.
Els objectius que tenim a nivell global és que l'any 2030 un 50% de l'energia elèctrica que generi Catalunya ha de ser d'origen renovable. Llavors, doncs, aquí fins ara s'han instal·lat moltes instal·lacions petites de fotovoltaica que, per exemple, doncs, només ens permeten generar un 1 o un 2% de consum elèctric de la comarca.
Els números que es volen arribar referents a energia generada a través de plaques fotovoltaiques és del 50%. A la Garrotxa s'arriba al 2% a dia d'avui. Martín creu que s'han de crear comunitats energètiques més grans i aprofitar equipaments municipals que puguin permetre la instal·lació d'un gran nombre de plaques.
El que es pot és fer instal·lacions més grans que no una de 10, 20, 15 plaques que pot muntar un particular a casa seva, sinó que doncs, en un pavelló, per exemple, poden haver-hi 500 plaques amb una potència de 100 kW i això doncs, és molta més energia que anem posant a la xarxa i anem fent augmentar aquest percentatge per veure si arribem al 2030 aquest 50% que el tenim aquí a la cantonada i ens hem de posar des del minut 1.
En els darrers mesos, canvis legislatius permeten que l'energia generada a través de comunitats energètiques pugui arribar a un radi de 2 quilòmetres, un canvi que afavoreix en gran part a tots els municipis de la Garrotxa. També està previst que aquest topall pugui desaparèixer en un futur proper. 1% de la població mundial es troba refugiada. A la Garrotxa, la gran majoria de persones refugiades són famílies. Mitjançant el programa del CEPAIM, es destinen habitatges tant a famílies d'altres països refugiades a la comarca com també un pis per a refugiats que arriben sols. L'entitat es troba a la Garrotxa des del 2017 i gestiona el programa d'ajuda a persones refugiades.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Milers de persones no viuen al seu país d'origen a causa de conflictes bèl·lics, necessitats de millorar la seva vida o per altres causes. Arreu del món, tot i que pot semblar una xifra mínima, l'1% de la població es troba refugiada en algun país. Amb motiu de la celebració del Dia del Refugiat aquest dimarts, el conflicte que pren protagonisme dia d'avui és el que viu Ucraïna. Milers de persones han hagut de fugir del conflicte amb Rússia per buscar una vida fora de la guerra i els bombardejos. A la Garrotxa, des de fa 6 anys, existeix el programa per a persones refugiades de la mà de la Fundació CEPA, que acull desenes de refugiats a casa nostra. Una de les membres del CEPAIM a la Garrotxa, Eva Ruiz, explica que molts països, i en especial Ucraïna, no respecten l'estatut del refugiat.
Por ejemplo, en el caso de Ucrania, no se está, si entramos en términos ya más legales, no se está dando el estatuto de refugiado, se está dando una protección temporal. Es una directiva europea, un mecanismo europeo, que en un conflicto y con tanto movimiento de personas como ha habido en Ucrania, ¿no?, dan esta protección durante máximo 3 años y se va renovando año a año hasta ver qué pasa, si el conflicto acaba, si el conflicto no, por lo tanto, una vez acabe, si es que acaba el conflicto, la gente podrá decidir si vuelve o no.
Casos com els refugiats ucraïnesos també passen en altres persones d'altres continents, com és el cas d'en Gabriel José Salazar, que va arribar fa uns mesos des de Venezuela. Explica que el més difícil és deixar enrere la família i que si totes les persones refugiades comparteixen un desig, és que tots els països recuperin la pau i no es vegin obligats a marxar de casa seva.
Tengan absoluta paz y tranquilidad y que nadie tenga que salir así, porque aunque todo esté muy bien y todos no estemos bien, para nadie es fácil salir de su tierra, de su... Ese sería el sueño, que todo el mundo tenga... Todos tengamos todo en nuestro país, todo, que no tengamos que nadie salir.
Aquest dimarts, amb motiu del Dia del Refugiat, la Fundació CEPAIM fa una crida que les persones refugiades a casa nostra puguin conèixer els seus serveis per facilitar una vida millor a aquells que es veuen obligats a fugir del seu país. Abans dels esports, en matèria cultural, unes 300 persones participen a la Romeria de la Casa Cultural d'Andalusia. La comunitat andalusa Olot s'aplega un any més per celebrar la festivitat del Rocío per la segona Pasqua, una festa que fa temps que es fa a la nostra comarca i des de fa uns anys que, mica en mica, va agafant més adeptes. Un dia de fe i de sentiment per a moltes persones que, tot i fer molts anys que viuen a Olot, continuen mantenint l'esperit andalús i les seves tradicions.
A Olot, la comunitat andalusa va celebrar la festivitat del Rocío aquest diumenge amb amb una processó que va començar a la Casa Cultural d'Andalusia i va finalitzar a l'església de Sant Esteve amb una missa en honor a una verge molt estimada per les persones vingudes de terres andaluses. En parlen en Joaquín Caballero, membre de l'organització de la Romeria, i en Manuel Luque, president de la Casa Cultural d'Andalusia.
Hombre, esto se nace, ¿vale? Tienes que llevarlo dentro, si no, no... No te vale para nada.
La romería, pues, una cosa como para agradecerle a la Virgen durante todo el año que nos cuide, que nos dé buena salud, que nos... Y una manera de agradecérselo, pues, esto, llevarla en romería y cantarle, bailarle y estar por ella.
Ja fa anys que la romería es celebra a Olot i mica en mica va tenint més adeptes.
Sí, muy bien, esto va entrando, poco a poco, pero va entrando.
Fins a 300 persones, segons els organitzadors, van participar de la festa, que va acabar amb un àpat al barri de Sant Roc, una jornada típica de la segona Pasqua i que, tot i la llunyania de molts olotins i olotines cap a la seva terra, mai se la perden. Dia de tradició, de lluir vestits i de fe, cap a un sentiment que per una jornada es viu amb la mateixa intensitat també a la Garrotxa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Presència garrotxina al Mundial de Muay Thai i amb l'objectiu de repetir el gran èxit del passat a Tailàndia. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
Estem parlant de l'Ahraf Aham i l'Anabel Fernández, que afronten aquest Mundial de Muay Thai de Venècia més preparats que mai. Ho han explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió en la prèvia del Mundial que es disputarà a partir d'aquest dijous a la ciutat italiana. L'Ahraf ve d'aconseguir l'or en la categoria semiprofessional en el Mundial de Tailàndia, on l'Anabel va guanyar la plata en categoria amateur. Els dos coincideixen que en aquest Mundial el nivell serà més alt i hauran de lluitar molt per repetir medalla. El Muay Thai s'està fent un nom a la Garrotxa, un esport d'origen asiàtic que gràcies a noms com el de l'Ahraf Aham i l'Anabel Fernández fan que sigui una pràctica esportiva creixent a casa nostra. Part de culpa tenen els dos esportistes després d'aconseguir fa uns mesos dues medalles al Mundial de Tailàndia. En el cas de l'Ahraf, la de l'or en la categoria semiprofessional, un èxit que no l'ha fet canviar l'hora d'entrenar i que el fa afrontar el Mundial de Venècia amb ganes de repetir el primer lloc.
Fa temps estava preparant això. De veritat, estic molt. Entreno com un loco i entreno cada dia, cada setmana, cada hora, cada minut, cada segon, per guanyar això. I per mi, per anar a Itàlia, per mi també tinc que guanyar sí o sí, saps?
Per la banda de l'Anabel també es veu més preparada tant físicament com psicològicament respecte al Mundial de Tailàndia. Allà va aconseguir-hi la plata i ara, segons ella, davant rivals més dures i un nivell més alt, vol repetir bons resultats. Explica que serà un Mundial exigent en tots els sentits.
Em sento més preparada que quan vaig anar a Tailàndia, això sí, també allà mateix vaig estar entrenant molt dur. Ara en aquesta competició, allà a Venècia, sí que hi ha molt més competidors, hi ha també molts més països, o sigui, és com, en global sembla que serà tot més dur, però bueno, també hi vaig més preparada que quan vaig anar a Tailàndia.
Qui entrena i coneix millor que ningú a l'Ahraf i a l'Anabel és el seu entrenador, l'Isaac Maia. Creu que arriben més ben preparats i creu que tenen potencial suficient per estar el més amunt possible de la classificació.
En un com l'altre, se'ls entrenant ja es veu que entrenen d'una altra manera, entrenen, bueno, tot ho fan molt més tranquils, molt més de cap, la tècnica, han millorat tot en general, han millorat una mica.
El Mundial de Muay Thai es disputarà a partir d'aquest dijous fins diumenge a la ciutat italiana de Venècia. Dos garrotxins com l'Ahraf i l'Anabel optaran a medalla i a repetir l'èxit de Tailàndia. I passem a parlar de bàsquet perquè Xavi Sáez no és segur que continuï a la banqueta del sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas. Les de la Vall han completat una temporada excel·lent amb l'ascens a primera catalana, però el tècnic ha deixat entreveure en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que s'ha acabat una etapa al club. Tot i així, la seva intenció és treballar per trobar un bon relleu i deixar l'equip en bones mans.
Després de l'excel·lent temporada del primer equip femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas, venen dies de reflexió i de plantejar-se com continuarà l'equip la temporada que ve a primera catalana després de l'ascens aconseguit. Xavi Sáez fa dos anys que dirigeix l'equip, encadenant dos ascensos, però la seva presència a la banqueta del curs que ve està a l'aire. En parla ell mateix.
Una mica a l'aire, són dos anys, hem d'acabar de, Bueno, jo, en principi, estem mirant opcions, que hi ha que trobar una opció que segueixi la línia, però bueno.
Xavi Sáez reconeix sentir-se a Vall d'en Bas com a casa seva, tot i haver de desplaçar-se una hora i quart per venir a la Garrotxa. Ell mateix reconeix, però, que la seva prioritat és marxar de l'equip i deixar-lo en bones mans.
Jo no he estat mai tan a prop de valors humans, ni he estat tan a gust en 20 i pico d'anys que porto entrenant, i no abandonaré aquest equip sense saber que està en bones mans.
La majoria de les jugadores tenen previst seguir, tot i que reconeixen que la temporada que ve serà molt més complicada, amb l'augment de nivell que es trobaran a Primera Catalana. Totes elles estan a l'espera que es configuri el projecte per començar a pensar en objectius.
Una nova etapa, una etapa complicada. Sabem que l'any que ve, doncs, serà molt més exigent que aquesta, i al final serà això el que diuen Xavi, l'entrenador i el club. En principi seguiríem totes, però al final serà decisió seva. A veure l'estructuració que es fa, com es plantegen els altres equips i veure què s'acabarà fent.
Sigui com sigui, aquests dies jugadores i equip tècnic han seguit entrenant abans d'agafar-se un respir per agafar forces i afrontar un nou repte la temporada que ve.
I un darrer apunt en matèria esportiva per tancar la carpeta dels esports aquest dimarts amb la notícia de David Pedrosa, que torna a la Unió Esportiva Olot després de la seva cessió a la DAM. El jove davanter ha jugat la darrera temporada, la seva última, del futbol base al juvenil de divisió d'honor de la DAM, que ha acabat la temporada al quart lloc del grup 3 i com a campió de Catalunya. L'extrem olotí és el cinquè reforç de l'equip olotí a banda de la renovacions per a la propera temporada i s'afegeix als fitxatges de perfil ofensiu de Roquet i Marc Mas.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 20 de juny de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.